IB3 Podcast, quan vulguis, on vulguis.
Ibicine, una illa de cinema, amb Laura Tur.
Últim episodi d'Ibicine, illa de cinema. Faré, us ho prometo, tot el possible perquè ens quedi un regust dolç, després d'aquests 5 episodis. Na Geraldine ens explicava a l'episodi anterior que gèneres com el fantàstic o el terror es tornen a obrir camí entre els nous projectes. Venint d'una temporada tan fosca, especialment pel sector cultural i les sales de cinema, teatres i les arts escèniques en general, la comèdia s'ha revaloritzat? Hem hagut de passar per una tragèdia mundial perquè es reivindiqui com a gènere, per poder dir amb la boca plena que riure és important i que algú ens faci riure és essencial? De fet, molts artistes d'aquest gènere solen dir que és més fàcil fer plorar que fer riure. És així? Avui mirarem d'esbrinar-ho perquè m'he obstinat en acabar aquestes converses amb un somriure. Farem un recopilatori de totes les emocions que hem anat sentint al llarg d'aquests 5 episodis. Hem rigut, ens hem emocionat, hem reflexionat i, sobretot, hem parlat d'històries, de cinema i de com d'important és la tasca d'Ibicine en una illa de cinema. La coproducció torna a posar-se damunt la taula. Un exemple del paper de les televisions públiques com IB3 a l'hora de portar a la realitat projectes que impulsen la indústria local és el curtmetratge Soc Maricó. Avui parlarem amb el seu director, en Javier Riera, i també amb l'actor Miguel Vingut. Ell és el creador i l'ideòleg d'aquesta història, un musical que exemplifica el diàleg interior i opressor d'un jove que vol expressar amb llibertat a qui estima, amb el seu nucli familiar. Parlarem de la gala de clausura d'Ibicine d'enguany, ho farem amb el guionista David Mataró i també amb la presentadora d'aquesta gala que posa la cirereta final a Ibicine 2023. Ella és la divulgadora de cinema i creadora de contingut Meridiano. I abans d'això, Amigos hasta la muerte, ens acompanyaran l'actor, director i guionista del llargmetratge, Javier Veiga, i na Marta Azas, la protagonista, una història d'embolics, d'amistat, i que planteja un dilema sobre un assumpte tan seriós i delicat com és la mort. Però ho fa, això sí, amb un somriure. És una comèdia, però ja us aviso que haureu de preparar els mocadors. Avui volem començar el programa parlant d'un llargmetratge, Amigos hasta la muerte. Per això ens acompanya el director, guionista i actor de la pel·lícula, Javier Veiga. Molt bon dia, bons dies.
Bon dia, bons dies en gallego, efectivament.
És l'únic que sé de gallego. I també tenim a l'actriu protagonista, Marta Azas. Muy buenos días.
Buenos días.
Ens ha faltat en Mauricio Ockman, veritat? Sí. Que forma part d'aquest trio de protagonistes. Llàstima que no l'hem pogut tenir aquí a Ibiza.
Me quedava un poco lejos desde México venir, pero bueno, la próxima, yo creo que se ha quedado con ganas por las fotos que le hemos enviado y la próxima no se lo perderá.
La próxima d'estar aquí, eh? I seguint amb el repartiment, amb aquesta participació especial també d'en Fele Martínez, que també apareix en temporada baja, d'en David Marquès, amb qui vam parlar fa pocs dies. Això d'Ibicine ja és com una petita gran família, no?
Sí, de hecho, no és la primera vez, però creo que nos apunten también en el libro de familia, porque creo que nos vendremos las próximas cada vez que nos permitan invitarnos, vaya.
Portam 6 edicions, a les 6 següents aquí us tenim, eh?
Sí, sí, totalmente. Además es que nos da rabia no haber podido venir antes y quedarnos todavía más.
Jo ja no sé què dir-te, Javier, perquè crec que he passat, com ara t'estava explicant, per tots els estats d'ànim veient la pel·lícula, menys la ira, clar, això en principi no, però alegria, frustració, eufòria, exaltació de l'amistat, tristesa, la vida és una mica així, no?
Joder, pues me alegra mucho que me lo digas, porque esto era la intención con esta comedia o esta comedia dramática que hemos hecho. Y la intención era justamente esta, poder jugar con diferentes emociones en la historia. O sea, esto es una comedia o se presenta como una comedia, pero una comedia con muchas vueltas, ¿no? Eso era la intención que teníamos y ser capaces de contar esta historia, que contada de otra manera, de hecho podría ser un dramón, pero ser capaz de hacer una historia en la que estés, por lo menos de arranque, divertido, riéndote incluso, y poco a poco te vaya metiendo en una historia que te lleva a otro tipo de emociones, pero yo creo sobre todo que te deje con una sensación de feel good, que es lo que a mí me apetecía mucho, ¿no? Que esta historia te dejase con una buena sensación de decir, oye, que me dan ganas de vivir esta historia que me ha podido hacer llorar, me ha podido emocionar, pero salgo de aquí con eufórico de ganas de hacer cosas y ganas de vivir.
Exacte, les feel good movies, ¿no? Que de vegades com tan denostades i tan necessàries que són, Javier?
Yo, vamos, para mí es un tipo de. A mí me gustan mucho las historias feel good, porque además creo que se puede contar cualquier cosa. Yo no necesito ir al cine y salir triste para que me cuenten algo que a mí me pueda hacer reflexionar, o me pueda hacer pensar, o me pueda hacer tener una buena conversación al terminar la película, pero no tienes por qué amargarme la tarde. O sea que puedes pasar por todo ese estado de ánimo y además irme contento a mi casa, ¿no? De haber estado pleno de emociones, porque a veces da mucho gusto cuando te pegas una buena llorada a gusto y tal. Y a mí me gusta mucho ese tipo de cine y ese cliente va a hacer aquí. O sea que me alegra que para ti por lo menos haya funcionado.
Exacte. Jo crec que, no sé si estaràs d'acord amb jo, Marta, que el que més es reivindica a la pel·lícula és el valor de l'amistat, no?
Sí, totalmente. Me parece además que lo reivindica desde un lugar muy bonito esta relación de amistad entre una mujer y dos hombres y además con un tema tan tabú en nuestra sociedad como es la muerte, ¿no? Que es como que a veces no quieres profundizar en temas que nos resultan escabrosos. Y para mí me parece una historia de amor que tiene, porque la amistad al final es una forma de amor y me parece que es una historia muy bonita y es un tema que no se trata tan habitualmente, siempre son más cosas románticas, ¿no? Más que amistosas.
Es como un can al carpe diem, ¿no? También.
Además, porque es una película en la que te das cuenta de todas las movidas que tenemos todos en la cabeza dando importancia a cosas que luego en el fondo no son tan importantes, ¿no? Y cosas que te enfadan y que te hacen ponerte en unos lugares que cuando realmente te ocurren cosas trascendentes, dices, pues qué tonta he sido, ¿no? ¿Qué oportunidades he dejado pasar de disfrutar, vivir el día a día y preocupándome por tonterías?
Exactament, però això només passa quan fas la vista enrere, quan ho estàs vivint
Sí, es más fácil, con pausa es más fácil, o sea.
i rebobinant,
Claro.
no? Per fer aquesta analogia
Pero
cinematogràfica.
fíjate, hay una cosa que mi hermano me decía un día, que eso es una cosa que pensamos, es decir, si pudiese vivir otra vez lo haría todo, dice, mentira, lo harías igual de mal. Porque las cosas no se deciden pensando. O sea, que tú eres idiota en cualquier caso, aunque tengas toda la información. O sea, la vida no es tan sencilla como si supiera, bueno, daría igual, lo harías igual de mal. O sea que, y me gustó mucho, él lo explicaba mejor que yo, pero es verdad que dices, la vida son decisiones que se toman de manera pasional, por más que tú tengas toda la información, aunque sepas todo, la acabas cagando igual. O sea que no sirve de nada. Si volvies a vivir, no sirve.
O sigui que el botó de pausa i de rewind a la vida no serveix, eh?
No.
Segurament la vida s'encargava d'estropear-te el botó de pausa o el botó de
trucar al
rebobinar.
tècnic que no
Sí,
ve, en fi.
te cambian el formato, ja no existe el vídeo, ja...
Exactament. Sense explicar l'argument, que jo duc aquí 5 dies intentant no fer spoilers, que és tot un repte,
Sí.
atenció, però més enllà de l'argument, quina és la història que explica Amigos para siempre, Javier?
Amigos hasta la muerte.
Què he dit? Amigos hasta la
Sí,
muerte,
pero sí,
què he dit?
es un fallo inevitable. Le pasaba incluso a gente del equipo que decía Amigos para siempre, pues tenemos la canción tan metida en la oreja que nos pasa todo.
Ara ja no me la podré treure del cap, Javier. Amigos hasta la
Amigos hasta la
muerte.
muerte. Bueno, esto habla de la historia de tres amigos de toda la vida que se conocen desde la época universitaria, dos de ellos incluso desde antes, o sea, y se hacen amigos inseparables. En esas amistades, a veces a tres bandas en las que se confunden los sentimientos y no sabe uno cuándo, hasta dónde llega la amistad o hasta dónde llega empieza otra cosa, ¿no? Y estos amigos, básicamente la gran parte, la mayoría de la acción se desarrolla 20, 20 y tantos años más tarde, cuando la muerte aparece en sus vidas, o sea, la muerte anunciada de esto es, bueno, es un cierto spoiler, pero que está incluso dentro del propio tráiler de la película, ¿no? Entonces, bueno, la muerte aparece como en sus vidas de un, y tienen que enfrentarse a la idea de la muerte, ¿no? Y entonces en ese momento pues tienen que poner en juego todo lo que pasaba, ver lo que es o no importante, lo que le estaban dando mucha importancia en la vida a cosas que de repente ya no la tienen y ponen en juego pues muchas cosas pendientes, muchos incluso secretos que salen a la luz. Y bueno, pues es, yo creo enfrentarse a esa madurez, a esa segunda madurez, ¿no? Hay una primera madurez que es la de los 18, 20 años y una segunda madurez que yo creo que tiene que ver con el enfrentamiento con la muerte, ¿no? Cuando la muerte pasa a ser una realidad, algo que puede ocurrirte. Y ese momento es en que estos tres amigos se encuentran y desde una historia con mucho sufrimiento para ellos y para el espectador goce de verles sufrir, pues ocurre toda esta historia.
Exacte, parlaves de maduresa, però és curiós perquè jo he tingut la sensació en molts moments de que eren molt infantils en el millor sentit de la paraula, perquè de vegades a mesura que ens anem fent adults perdem aquesta innocència, veritat, però que era una història d'amistat molt pura, molt infantil. No sé si de vegades a mesura que ens anem fent grans aquestes amistats ja no són tan sòlides com les que fem quan som una mica més joves.
Sí, yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que este es un poco, claro, esta idiotez de la adolescencia o esta inconsciencia es justo por eso está aquí contado, porque es el momento en que están debatiéndose de eso. Tienen que dejar atrás eso o no dejarlo atrás. O sea, es justamente el pensar eso. Si esa inocencia y esa manera tan boba de quererse y tan
de rabieta, de alguna
tan sí, naif, de quererse, tienen que dejarla de verdad o eso es lo que realmente es importante y es lo que no hay que perder, ¿no? Entonces, en esa evolución personal en la que se encuentran y tiene esa parte infantil que mantienen, que es quizá la que tiene más esa parte de comedia y la obligación de hacerse mayor con la que se rebelan, ¿no? De alguna manera.
Exacte, aquesta obligació de fer-nos grans que tots al cap, en algun moment de la vida hem d'assumir. I també m'agrada molt el paper de les amistats entre homes i dones. Veritat, Marta?
Sí. Sí, totalmente. Es como ahora que es tan rollo todo el rato el tener que estar pensando, ah, es hombre, ah, es mujer, ah, es tal. Aquí me encanta porque son tres personajes que, salvo por un pequeño detalle,
que no explicaré,
que es importante que sea femenino el personaje de María, pero es verdad que en cuanto a la relación, en cuanto a todas las cosas, serían absolutamente intercambiables los personajes y que es una relación de amistad contada además desde el punto de vista del personaje de María. Y me gusta mucho la dimensión que toma la historia, el punto de vista que da ella también de cómo ve la relación entre los dos hombres, cómo es con ella. Pues me gusta.
De hecho, fíjate, para esta historia, cuando yo empecé a escribirla, era una historia para tres hombres. Yo empecé a escribir una historia de tres amigos hombres y enseguida me di cuenta de que hubiese una mujer en medio, pues dramáticamente era mucho más interesante tener ese punto de vista femenino. Aparte, por razones obvias, había más enredos que nos venían bien para la trama. Pero inicialmente era una historia de amistad entre tres amigos. Lo que pasa es que ese fue el cambio, pero esa esencia se mantuvo y haber partido de ahí lo que hace que la amistad sea el tema principal, ¿no? Porque no es una historia de un triángulo amoroso, es una historia de un triángulo amistoso, que es distinto.
¿Y en qué te vas a inspirar para escribir esta historia?
Bueno, yo tenía hay varias cosas, ¿no? Por una parte, en esta parte de la amistad, tenía pues muchas ganas de hablar de los amigos, de todas estas relaciones que tienen que ver con ese momento en que las pasiones, como antes te decía, uno confunde y no acaba de entender. Y entonces todo ese es una cosa que, bueno, pues todos hemos vivido, ¿no? En esa época y dices, pero yo estoy enamorado, o solamente es que estoy enamorado de todo lo que se mueva y me da igual, me enamoro de una piedra si tiene un poco de forma suficiente humana. De esto quería hablar. Y luego el tema de la muerte, pues hablar de esto de una manera, desde un punto de vista de una comedia, ser capaz de hablar de esto de una manera relajada y mirar de frente a esto como un tema más a tratar, para mí era una cuestión personal que me apetecía purgar pues ciertas cosas y poder hablar, hacer una comedia sobre esto. Para mí era importante poder hacer esto y ver que efectivamente no pasa nada, que nos podemos rir también de esto porque la muerte forma parte de la vida como cualquier otra cosa.
Exacte, un repte, però. Marta, aquí té un amic, té un tresor,
Eso sin duda, sin duda. Para mí es muy importante la amistad, porque es algo como que en general me gusta la gente que cuida, quizá porque yo mantengo a mis amigos de siempre, de la pandilla, aunque luego igual no te ves tan a menudo, pero para mí es gente que te da las raíces, que te mantiene con los pies en la tierra y que te hace no perder la persona que has sido siempre, da igual cómo te vaya luego la vida, si mejor, peor, y gente con la que nunca empiezas de cero, que es un gran consuelo, gente que no tienes que a veces da pereza conocer a gente nueva, decir, no, pues sí, mira, soy de Santander, pues me ha pasado y dar como muchas explicaciones de ti mismo. Y aquí ya te conocen y te quieren con tus virtudes y defectos. Y ya te han comprado. Entonces eso da mucha paz y mucho descanso.
¿Y cómo ha sido para ti interpretar a María?
Pues era un personaje que desde que leí el guión de Javi yo tenía muchísimas ganas de interpretar y hacer ese viaje. Porque creo que es muy interesante trabajar el subtexto en los personajes, todo lo que no se dice y trabajar algo como que no es fácil de materializar en una interpretación, que es como, por ejemplo, la aceptación. ¿Cómo haces? ¿Cómo trabajas la aceptación desde una comedia? ¿Cómo trabajas ciertas cosas que no se pueden decir? Sobre todo el arranque, ¿no? También de la película. Entonces me parecía que era mucho reto y que yo quería que si hay un segundo visionado de la película, el espectador, cuando vuelva atrás, si rebobina, como bien decías, diga, ¡anda! ¡Qué cabrita! ¡Mira aquí! O mira, ¿sabes? Como que todo, no engañar y no hacer trampitas, sino que todo está muy justificado, si revisas.
Exacte, perquè és que curiós, perquè una mica el que m'ha passat allò amb el personatge d'Anna Maria és precisament això. Al principi jo no l'entenia, no entenia
claro.
el que feia, mantenia completament descol·locada, però claro. No pot ser.
Claro, y hay algo que no sabes, te descoloca y dices, pues no sé si me está cayendo bien esta tía, no sé, no entiendo, pero es que eso es lo que me parece genial del guión porque es lo que nos pasa en la vida. Cada uno vamos con nuestras mierdas y te enfrentas a la otra persona y dices, pero esta persona, ¿por qué está así hoy conmigo? Pero si yo no le he hecho nada, tal. Y luego te enteras todo el background de esa persona, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho. Que no fuera, porque a veces me da mucha pereza cuando a las mujeres siempre nos ponen el personaje en las comedias blanco, perfecto, todo lleno de virtud. ¿No? Entonces a mí me encanta decir, pues esta tía es que no entiendo lo que está haciendo, eso me gusta.
No, es una manipuladora, pero que no pasa nada porque los personajes tienen también ese tipo de, o sea que las personas tenemos colores y matices, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que es una persona bondadosa en general y una persona recta y una buena persona, pero también es una manipuladora que le gusta que las cosas sean como ella quiere y sin consultarlo a veces dice, pero esto pues no lo has preguntado. Y dice, bueno,
porque es mejor para todos.
Claro. Y toma la decisión por los demás, ¿no? Y dice, bueno, pues a veces somos así, ¿no?
Claro.
Tú crees que es lo correcto, pero podrías haberme lo preguntado. Y pues bueno, pues este personaje no lo ha hecho eso bien, porque tiene que hacerlo todo bien. ¿No?
¿A tu al principio te ha costado empatizar, Ana María?
Cuando empecé a leerlo, claro, no sabía dónde iba a llegar el tema y decía, joder, pues había algún momento que era inevitable pensar qué morro tiene esta tía, ¿no? De pronto, joder, qué manducona, qué... Y luego ya cuando empiezas a entender la situación, pues me encanta porque te surgen un montón de preguntas que te haces a ti misma, con las que luego te harías a más gente tomándote un vino después de leerte el guión, ¿no? Porque es verdad que dices, pues yo no sé si sería capaz de actuar así, no sé cuánto me daría a mí ser racional para manejar una situación así, ¿no?
Exactament. Això també em va passar després de veure Treguas, que en vam estar parlant l'altre dia també amb en Mario Hernández i en Salva Reina, que una pel·lícula et faci reflexionar i pensar què faries tu en aquell cas, en aquell moment, també m'ha passat amb Amigos hasta la muerte. El que volies al final era això, no, Javier? Despistar una mica l'espectador, manipular-lo tu també, no només amb el personatge d'Anna Maria, sinó que sentís una cosa, que minuts després sentís la contrària i també manipular aquí una miqueta les emocions de l'espectador.
Bueno, yo creo que esas son las historias que nos gusta a todos disfrutar, bueno, por lo menos a mí, pero yo entiendo que a mucha gente también, o sea, historias que te van llevando por diferentes caminos, que de repente no todo es lo que parece, que incluso a nivel emocional, pues cosas que te van llevando por diferentes estados de ánimo, y a mí es el tipo de películas que me gustan y el tipo de historias que me gustan, ¿no? Las que bueno, pues te hacen pegar un viaje, que vas de una cosa, de una emoción a la otra y convivir eso, que es realmente donde está lo delicado. Yo sabía que ese era el reto, y un reto en el que es fácil estrellarse porque son veredas muy estrechitas, ¿no? O sea, hacer una comedia con la muerte como trasfondo, de principio no parece muy sencillo, ni siquiera muy razonable. Pero bueno, de repente creo que hemos encontrado ese sendero y la película creo que funciona bien ahí entre esas dos aguas y ahí se mueve y creo que al espectador hemos hecho hasta el momento solamente tres pases con público, pero las sensaciones son muy buenas, la verdad, de cómo lo ha recibido el público, estamos encantados, esperemos que aquí quizás sea lo mismo.
Exacte, ara parlarem una mica del recorregut de la pel·lícula, però jo m'encanta quan els actors trenquen la quarta paret al cinema, que és el que t'agrada d'aquest recurs.
Bueno, aquí fíjate, sin abusar demasiado de ello, porque es verdad que es un recurso que últimamente yo tuve incluso las dudas, aquí me parecía que era inevitable, porque había momentos en que era casi necesario para explicar una parte de la historia. Pero reconozco que tuve ciertas dudas porque es un recurso que me encanta, pero que está cada vez más usado, ¿no? Que es verdad que se ha puesto hasta casi de moda.
Sí, des de Fleabag és verdad
Claro,
que
y
és
entonces.
l'exemple per antonomàsia, no?
Sí.
Recent de trencar la quarta paret, efectivament.
Claro, bueno, películas de Woody Allen, ¿no? En que ya. Pero de repente era eso, algo que tuve dudas, pero dije, a ver, si es que esta historia lo pide, pues lo pide. Es como una voz en off, pues a veces es un recurso muy usado, pero si una historia te pide y necesita un recurso que ya está inventado, no te vas a inventar nada nuevo, pero es verdad que aquí tiene algo original en cómo las voces se van incorporando, ¿no? Porque la que tiene esa voz del principio es ella, pero como luego de repente se van incorporando los demás y como dice, pero entonces, ¿quién es el protagonista de esto? ¿Quién me está contando esta historia? ¿Desde qué punto de vista me lo están contando? Que creo que también eso refuerza esa idea de que es una historia de a tres, ¿no?
Exacte, ara explicaves que fins ara la resposta del públic en els pocs passis que heu tingut en públic fins ara ha estat molt bona i ara quin és el recorregut de la pel·lícula, més enllà d'Ibicine?
Pues tenemos ahora unos cuantos festivales más, de hecho nos vamos este sábado mismo a Melilla y después tenemos Festival de Alicante, de Almería, Santander, Tarazona,
En Coruña,
en Coruña, tenemos eso, cinco, seis, siete festivales más y casi de calentamiento, porque la película se estrenará en cines en septiembre. Y ahí estará pues el estreno en salas para que todo el mundo pueda verla, pero tendremos todo este tiempo de calentamiento, o sea, de hecho aún quedan unos cuantos meses, pero nos vamos a estar divirtiendo porque vamos a estar yendo de festivales en festivales y calentando un poco motores con eso.
I ja tantejant una mica quina és la sensació del públic, no, en aquests festivals.
Sí, el Festival de Málaga para eso fue además un buen medidor porque además los dos pases de público que tanto había gente como del medio, como crítica, como público que va simplemente a pasar un buen rato, estuvo guay porque siempre da ese miedo, ¿no? De lo del equilibrio que hablábamos entre la comedia y luego la emoción y nos quedamos súper contentos.
Y al público también, ¿no?
Sí, no, la verdad que fue.
Además, tuvimos luego un encuentro con el público que nos
Sí,
dijeron cosas muy bonitas, la
sí.
verdad. Y bueno, ves que lo que pretendías es lo que llegó, o sea, por lo menos lo que nos dijeron. Y la sensación era muy, muy clara dentro de la sala, ¿no? De tanto las risas, que es lo que más se oye, evidentemente, que no, ahí hay poca duda, ¿no? Porque si no ríen, pues no se oyen risas. Entonces, eso es una cosa fácil de sentir en un cine lleno. Es más raro cuando el cine no está lleno, porque cuando hay poca gente en un cine, la risa es una cosa social. O sea, que a veces cuando hay una sala con poca gente, pues la gente no, hay uno que nos rompe a reír, con lo cual ya nadie se atreve y dice, a ver si voy a molestar riéndome, ¿no? Entonces, pero cuando es una sala llena, es muy cómodo ver una comedia cuando empiezas a oír carcajadas, ¿no? Que esto te relaja y dices, ah, vale, está funcionando. Y luego en otros momentos que notabas incluso esa tensión, notabas casi el respingo, ¿no? De la
Sí, el
gente.
suspirito ahí de ay.
Y fue muy bueno. Los pases fueron muy chulos y lo que luego nos dijeron en el encuentro con el público fue muy bonito, la verdad.
Sí, y de hecho las preguntas de la prensa al día siguiente fueron súper chulas, que no fueron los lugares comunes cuando haces tal, de pues eso, se abrían muchos debates también acerca de vida real, muerte, amistad.
Exacte, no, no. Jo crec que deu ser una de les coses més enriquidores, no? Quan tu ja acabes la teva pel·lícula, en el punt de vista creatiu, després poder compartir impressions amb el públic, com és
Sí.
això?
Bueno,
Pues
perdón.
no, 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 dale, dale, dale.
No, de hecho yo creo que yo me gusta decir que la película se termina el día que se proyecta, o sea, no antes. Antes es una cosa que has hecho tú, pues onanista, que es fantástica, pero no es una película todavía, o sea, porque si no la ha visto nadie, pues eso no es una cosa que sí, tú has preparado, pero es como si haces un plato para comer en un restaurante y no se lo come nadie, pues eso no es cocinar, ¿no? Entonces, el día que ya la ve el público es cuando tú estás ahí con toda esa expectativa. de ver si lo que tú estás en tu cabeza, que tú has pensado que efectivamente está bien, ahora es lo que tú has pensado, porque tú puedes tener que hacer algo maravilloso, pero luego el público dice, pues muy bien, Majo, enhorabuena por tu por tus sensaciones, pero a mí no me ha llegado nada de lo que tú me cuentas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, muy, de hecho teníamos, hasta que lo vimos, más que nervios, ansiedad por ver qué pasaba, ¿no?
Exacto, Marta.
Sí, además es que hay algo de que no es teatro, que dices, bueno, pues ya llega el estreno y ya veré qué hago y voy modulando. Ahora voy a ser más cómica, voy a ser más dramática. Aquí no, ya era una cosa empaquetada con el lacito y ahora toma, no puedo hacer nada. Entonces fue como muy chulo porque es de esto que estás en tensión y cuando ves que va a venir lo que en tu cabeza era un gag y oyes las risas, haces, ah, menos mal.
A relaxarse, porque si no arriba, ostras,
¿no? No, claro, es un
claro,
momento,
sí.
si de repente tú llegas y te crees que has hecho esto y ves la gente y dices, pues no, pues lo que tú pensabas no es
Sí.
así.
Mola mucho que las subjetividades que tú tenías en la cabeza de pronto se conviertan en algo objetivo y digas, sí, lo que queríamos hacer ha salido.
Magnífico, enhorabuena. Yo le auguro un futuro magnífico, amigos, hasta la muerte. Javier Veiga, actor, director y guionista de la película. Marta Azas, protagonista. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta conversa amb nosaltres a IB3 Ràdio.
Muchas
Gràcies
gracias
a
a ti.
ti, i ha sigut un plaer. I nos vemos en el cine.
Venga. Un altre dels assumptes que hem comentat abastament aquests dies, per exemple amb na Cayetana Guillén-Cuervo, amb Andreu Fullana, és la coproducció. Les pel·lícules són el resultat d'una feina d'equip i Bicine és el resultat d'una feina d'equip. I una de les funcions de les televisions públiques és vertebrar la societat i apropar la cultura i el cinema local a tots els ciutadans. IB3 també n'és un exemple i aquests dies dins la programació d'Ibicine s'ha presentat l'últim curtmetratge dels cineastes Javier Riera i Miguel Vingut amb un títol contundent, Soc maricó. Aquesta coproducció de Jara Studios i IB3 vol ser un cant a la normalització a l'hora d'expressar les preferències afectives. Javier Riera, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Miguel Vingut, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Primer de tot, per
Gràcies.
Aquest curtmetratge. Encara costa de dir a casa, soc gay, soc lesbiana, estim a qui em dona la gana estimar?
Segurament unes cases més que altres, però lamentablement sí. I jo crec que és que no ho vulga veure, igual és perquè ell també té aquest problema. A Miguel, ara li robaré aquesta frase perquè l'he dit moltes vegades i m'ha pareix super encertada, però ja que estic parlant jo, que la gent que és homosexual té que passar per una cosa que no té que passar a ningú, que s'ha fet de dir a casa seva, en el seu entorn, a sa feina, al món, que és homosexual. I això és el que reflecteix aquest curt. Aquest curt és aquest moment vital que totes aquestes persones, un moment o un altre, han de donar i que en alguns casos és molt més difícil que en altres i ens hem volgut posar en un cas ni millors ni dels pitjors, però un cas que pugui ser, diguéssim, familiar o que la gent ho pugui veure com algo familiar. És fet d'un adolescent de 16 anys, en aquest cas, que decideix dir-ho a sa família, no? I amb tots els dubtes, amb totes les incertidumbres, amb tots els problemes que això i totes les coses que se li passen pel cap abans de donar aquest pas, no? I és el que hem volgut plasmar amb música, a més.
D'on surt aquesta història? Com es va començar a pensar, a concebre Soc maricó, Miguel?
Pues bé, tot ve d'unes converses amb uns amics. Sé que volíem fer alguna cosa sobre aquest tema LGTBI. Jo tenia molt clar que volia que fos algo musical i bé, i vaig parlar amb en Javi un dia, que parlant molt i un dia, bé, a voltes surten, ho va dir l'altre dia en Javi, que a voltes surten coses profitoses. I res, això és bàsicament perquè al final hi ha que parlar d'algo que t'amogui. Per parlar de coses que no t'amouen, pues, sincerament no te poses en un projecte. Això me toca personalment, la veritat. Sortir de l'armari és una passa difícil que s'ha de fer. Ho has de fer amb la família, els amics, la feina, en el teu entorn. Vulgues o no, s'ha de fer. Està molt normalitzat? Sí, però encara costa dar aquest pas, costa fer-ho. I per parlar d'algú que no t'amogui, pues, per què parlar? Al final allà que si te mou a tu, al final mourà una altra persona. I al final sortir de l'armari és una cosa que tot, tothom ha de fer. Però ja no només sortir de l'armari LGTBI, gay, homosexual, el que sigui, sinó en qualsevol cosa allà que sortir de l'armari. Acceptar que canvies de feina, acceptar que canvies de vida, allà que fer-ho, ja que das pas. Pues això és, jo crec que és, també és el missatge d'escurt, d'acceptació cap als altres. I és el que té aquesta persona, el protagonista, en Fèlix, en el seu cap, que té la necessitat de parlar, de dir-ho.
Exactament. No sé si, clar, és especialment difícil quan es tracta d'adolescents, no? M'imagino que és, sobretot, el moment en què la gent ja té prou consciència de si mateixa per poder expressar el que és i el que sent, però, clar, és especialment difícil si els teus referents són, com qualificar-los? És que tòxics és potser una paraula que ja està molt usada, no? Però
víctimes del propi patriarcat, no?
Sí.
Heteropatriarcat.
Referents a un entorn una mica hostil, no? És hora de ser lliure.
Sí, en aquest cas es veu perfectament el rol que té l'agafat el pare, la relació que té amb Sofí amb aquest tema, que al final potser és el seu propi cap que pensa que és així, és un pare. No sabem, però això és el que ens passa, que al final són les teves pròpies pors internes que no te deixen donar pas a moltes coses. No saps que l'altra persona com ho durà o com ho rebrà. Al final és poder-ho afrontar.
Exacte, està aquest rol del pare i com a contrapunt està la mare, el germà. Sempre és essencial que la gent tingui aquestes persones que l'arrelen, que l'acullen, que l'estimen, que l'entenen, que el comprenen i que el respecten i moltes coses més, no, Javi?
Sí, però jo crec que és interessant el que ha dit ell, perquè jo crec que també és com s'ha d'interpretar el curtmetratge. Tampoc no crec que és... No és tampoc el seu que els directors sempre diguen com estic a interpretar, però una mica el que han volgut donar és que al final tot està en el cap d'ell. Tot el que està passant d'aquesta manera. És a dir, per això hem usat la música, per això hem usat aquest ambient oníric i per això passa per diferents estadis. No és la mateixa primera cançó, els que la vegin o els que ja l'hagin vist, no és la mateixa primera cançó que la segona, que la tercera, però al cap i a la fi, quan es veu al final, pues es veu d'on ve tot, no? I això lliga amb el que estava dient en Miguel, que al final també de vegades se li diu, jo entenc que se li diu sortir de l'armari, perquè l'armari al final també el construeixes tu. És veritat que hi ha un entorn que t'ho pot facilitar o dificultar, però tu tens el teu propi armari. I el teu propi armari moltes vegades és el primer obstacle que tu tens que superar. I després veuran com ho rep la societat, el teu entorn, etc. etc. Però primer tu mateix crec que també deus tenir, també tens moltes barreres a l'hora de donar aquest pas per tu mateix. I totes les coses que et passen pel cap, bones i dolentes, en certa manera, quan prens qualsevol decisió important, però clar, que més important que aquesta i que més difícil que aquesta, doncs és el que han volgut transmetre a través del curtmetratge, a través de la música i a través de les lletres que el guió es completen, o es completen, no, és que la gran part del guió realment és les pròpies cançons, no? I bueno, jo ho hem volgut fer musical i al mateix temps que passa per diferents estadis emocionals i que aquests rols dels altres personatges cobren un perfil o un altre, també hem usat uns estils de música diferents per reflectir uns estats d'ànim diferents. Entonces són tres gèneres, perquè el curtmetratge dura 12 minuts, tampoc dava per molt més, però són tres gèneres que jo crec que hem buscat que tinguin una relació directa exactament amb l'estat emocional i amb els rols que havien de significar en cada punt cada un dels altres personatges secundaris.
Uh-huh. En Miguel Vingut ara ens deia que tu sempre havies tingut en el cap que volies explicar aquest drama, podríem dir, amb un musical.
Sí, tot ve de la pel·lícula de Mi vida sin mi, d'Isabel Coixet, que hi ha una escena preciosa quan ella té la notícia de que té càncer, ella va a comprar i està en el supermercat comprant i tot comença a haver-hi música, tots els que estan comprant, els dependents, tothom comença a ballar i ella segueix amb la seva vida i això és el que m'agrada. Així que al final tot està tant al teu cap. I jo aquesta reflexió aquesta imatge m'agradava, és que jo vull, m'agradava molt, va ser com i al final pues això, és a dir, tenia el cap, volia fer-ho i al final amb en Javi pues va sortir, si no sabíem cap on anava a anar, no sabíem res. I al final ha sortit algo que
encara no ho sabem tampoc.
No sabem, ens hem vist embolicats amb això, fa un any i pico que ja estàvem amb això i és veritat que estàvem, jo molt content. Però sí, volíem fer algo algo així, és que és veritat que no crec que... No esperava una altra cosa. És veritat que estic molt content perquè no esperava una altra cosa. Jo crec que és el que havia de sortir.
Content amb el resultat, idò,
sí,
no?
Sí, sí, molt content amb el resultat. I ara torna una cosa que havíem dit abans, que parlàvem, m'enganxo en això, que en Javi m'ha robat sa...
Sa idea.
Sa meva inspiració. Que dic que tenc un amic, que també ell és actor, que el que diu, que al final els gais tenim un destí especial. Sí, i aquesta frase m'ha... No sé, me toca, i és veritat que sempre l'utilitzo, i és veritat. Tenim un destí especial perquè no tothom ha de sortir de l'armari. No tothom ha d'aquesta passa. No tothom ha de justificar la seva sexualitat. Per tant, jo crec que aquesta frase de destí especial és molt polida i és molt correcta. I crec que en el curt de Soc Maricó, amb aquest nom que té, que és contundent, però és que després el curt és molt... tendre, no sé com dir-ho, és molt tendre, és molt suau, molt, no sé, molt suau. És...
Sí, tendre és la paraula.
Sí, no sé, sí, seria això, i al final pues, es veu aquest destí especial que té aquesta persona, que té aquest atlot.
Aquest atlot és en Daniel Planells, mare meva, és el seu debut en el cinema, sí. Però quin talentàs, d'on l'heu tret? O sigui, a veure, canta, toques piano, balla, jo he al·lucinat, eh?
Sí, bueno, sí, cantar, se va un ossa seua, però sí, sí, toques piano i a més va ser un... vam fer un càsting i eren conscients, quan estàvem fent la preproducció, eren conscients de lo complicat que podia arribar a ser trobar un perfil de les característiques que necessitàvem perquè el projecte quedés amb el resultat que volíem i que finalment creiem que ha quedat. A un lloc com a Eivissa, i la veritat és que estaven totalment equivocats perquè no només ell és un talentàs, és que vam tenir poca gent en el càsting,
tots
boníssims, però tots, pràcticament tots eren optables perfectament a la plaça. Ara ja que dic, evidentment, i per això el van triar, els que van considerar la millor eren Dani, i a més és que, efectivament, un talentàs, una predisposició absoluta, que això amb aquestes edats també no és tan fàcil. Bé, o sigui, jo crec que no si hagués escrit el guió ja sense conèixer-lo, d'alguna manera ell ja estava allí en el curt.
I cal dir que era un càsting difícil, que quan vam fer el càsting
era teràpia de xoque.
Era un càsting...
Però que els hi vau fer, pobres.
No, és nota de càsting, quan vam fer el cartell de càsting per convocar. Claro, era de 16 a 20, no me'n recordo, 16 a 21 o 16 a 20...
16 a 19, una cosa així.
O sigui, molt tancat, era per a projecte LGTBI. Uh-huh. Claro, són edats molt complicades. Són edats que o ho tens molt clar, o no ho tens molt clar, o tens molta seguretat amb tu mateix, o no ho fas, que per molt que sigues actor o vulguis ser actor, dius, ah, bueno, pues no quiero que me relacionen amb això. I era un càsting molt complicat, i a més, havien de cantar o fer-nos ballar. I en Javi, el dia anterior, dos dies antes, me diu... Però no han posat que és musical, no han posat que s'hagin de preparar una cançó. Dic, no, millor, és que si ho posen no van de ningú. I al final va ser, dic, no, millor que no ho haguem posat. I quan vam fer el càsting, els vam demanar que fessin una, bueno, la cançó que més els motivés, això, per veure'ls moure's en un entorn incòmod, com era un gent que no coneix, i veure'ls ballar, veure com ballaven. Tots ho van fer genial, però claro, és molt difícil fer això, ja t'ho dic jo, que jo sóc actor, me fan fer això i dic, mira, hasta luego, maricarme.
No, i a més, tirar, sense esperar-t'ho, fer-te posar a ballar a un càsting ja vas nerviós, jo crec que sempre. I en que dues 30 anys de professió, a un càsting vas nerviós perquè no saps el que tu trobaràs, perquè vols que t'agafin, perquè sempre et penses que ho podràs fer millor o que no has donat, perquè és molt difícil donar tot de tu en un càsting. Clar, si damunt te posen allí a posar-te a ballar i damunt ets un boig de 16, 17, 18 anys, i tot això, jo m'ho posava en el seu lloc i jo m'havés mort de vergonya, però no amb 18 anys, ara.
Vull dir... Jo passava malament per ells, jo estava dient, però masquins, és que els estan fent fer... Però bueno.
I no, es va mullar moltíssim. A damunt, clar, tenia una cosa que realment, a part de totes les que té, però sa que per nosaltres primava per damunt de tot és que tingués una capacitat escènica, sobretot a nivell de ball, perquè clar, on menys experiència tenim ell i jo, Per no dir que no en tenim cap. És
bueno, bueno, bueno.
És amb el tema de...
Jo l'he pres a ballar.
Per tu, eh? Aquí bueno, el bueno. Miguel Vingut s'està reivindicant
bueno,
com a ballarí.
És muntatge fa molt, també. És precisament amb temes coreogràfics. I, ja, i parlo a parlar en sèrio, ja no dic coreogràfics només desfet de ballar, és que quan coreografies en cine has de coreografiar-ho tot, sa càmera, sa il·luminació, d'on rodes, i després editar en funció d'això. Per tant, volia dir que tots tenien que plantejar-ho des d'un estil totalment coreogràfic, el qual ho dificultava molt. Ja dic que nosaltres teníem molt poca experiència amb això, i si damunt no haguéssim tingut la possibilitat de tenir un actor que li sortís tan fàcil, perquè és que li sortia facilíssim, sí. El tema de ballar, o sigui, ella et dava els passos quasi abans que li diguessis res, no? I amb aquesta soltura, perquè amb això sí que tenia experiència, ell ha actuat davant de públic moltes vegades, per sort. I ja dic, és un perfil que jo ara encara em sorprèn d'haver-lo trobat tan afinat. I això demostra que a Eivissa hi ha molt de talent que la gent no sempre ho saben veure, inclús els que estan dins d'aquest món, més o menys, i hi ha molt de talent per descobrir. I bueno, és, jo crec que és per estar tots contents de que Eivissa és una illa molt petita, però que es fan moltes coses, sobretot relacionades amb la creativitat, i a molt bon nivell.
Home, i Valtros està aquí també per descobrir aquests talents que estan allà amagats. I de fet, ara heu dit una paraula que era el fet de rodar aquí a Eivissa. Valtros, teniu experiència en la indústria, aquests dies hem parlat molt de la indústria aquí a Eivissa. Valtros, que la coneixeu, com és rodar aquí a Eivissa? És fàcil viure d'això, Miguel?
No.
Molt bé, Ido, fins demà, moltíssimes gràcies.
No és mica fàcil, però jo crec que no és fàcil en lloc. Però aquí encara se complica més perquè estem a una illa. Per sort hem tingut molta ajuda. Per sort hem tingut molta ajuda, ens hem vist molt recolzats. Quan vam presentar el projecte, el primer vam acudir va ser en el Consell, que els donem les gràcies perquè van ser els primers que van confiar en nosaltres, van patrocinar el curt, i arrel d'això pues, ja ens van sortir més col·laboracions. Bueno, va estar IB3, que entra com a coproductor, després totes les administracions, els ajuntaments, empreses privades, tothom, molta gent s'ha implicat i és veritat que estem encantats. Ha estat difícil fer-ho, ha estat molt difícil perquè al final necessitàvem moltes coses tècniques que estan molt limitats, però bueno, al final jo crec que ho hem aconseguit i ho hem aconseguit bastant digne.
Javi.
Jo vull dir que si bé és difícil, i perquè aquest món és molt difícil, i la gent jo crec que des de l'altre costat moltes vegades no és conscient, perquè jo no ho era tampoc quan només era un aficionat en el cine, de tot el que es necessita, de sous, d'equipament, de temps, de talent, de recursos, de persones. Però ho és aquí, o ho és a Madrid, i ho és a qualsevol altre lloc. Que aquí pot haver-hi circumstàncies que ho facin més difícil? Sí, també hi ha circumstàncies que jo crec que ho fan més fàcil, i apunta una mica el que ha dit en Miguel, i aquí hem tingut una germanor de productores, d'empreses, de persones que tenien equips que els han donat o els han cedit gratuïtament o els han donat a un preu molt més econòmic, i això és molt d'agrair. Però què tenim? Jo crec que també, dit això, que jo crec que Eivissa té una indústria molt més potent del que es pot pensar la gent de fora d'aquí. I quan dic la gent de fora d'aquí no me refereixo només a la gent d'Estats Units o la gent de França o la gent d'on sigui, a Mallorca. A Mallorca jo m'he trobat contactes amb moltes productores però ahí vivís tot l'any con el audiovisual, però allí feis
sí, col·legios.
Sí, i no una, ni dos, ni quatre productores, moltes empreses que viuen cada una en el seu sector, o algunes més genèriques fent molts tipus de coses com Escala Estudio o altres, i clar que sí, i es fan coses en el mateix nivell, per lo menys, que qualsevol altre lloc de les Balears o inclús que molts altres llocs d'Espanya. Perquè moltes vegades jo crec que en totes les coses creatives sempre tens la part bona, sempre tens la part dolenta, que necessites molt de mitjans, sempre tens la part bona, que una part per almenys de falta de mitjans sempre la pots suplir amb enginy, amb esforç, amb ganes i en creure en el que fas. I jo crec que d'això aquí a Eivissa no en falta.
Exacte. No sé si fa una mica de ràbia quan acabeu d'enllestir un curtmetratge que us diguen i això pot créixer, convertir-se en una pel·lícula potser o una obra de teatre musical. Jo li veig una vida...
Vale, adéu.
Javi, ja pots començar a fer aquestes cançons? Vinga. No?
No?
Jo personalment no.
Vale.
Jo personalment sí.
Aquí tenim un conflicte, ja perfecte, perquè tenim el conflicte que vol qualsevol trama per enganxar
a veure,
el espectador.
Jo dic, a veure, allò m'encanta el curt, m'encanten les cançons, jo soc fan de les pròpies cançons, o sigui que me les poso en el cotxe, vaig amb el seu mòbil amb elles, el se tanca a casa, quan es mou l'altre arriba, diu, és que te vas a volver loco con las canciones, dic, és que no puc parar. Així que tot es diu amb les cançons. Que si pot créixer, és molt difícil que creixi. És molt difícil, jo crec que el que hem fet ja és molt gros. És molt difícil que creixi. Bromes a part, jo crec que...
Jo crec que no és necessari. Sí, jo crec que de vegades...
Bueno,
que...
si no, ja soc maricó, pues ja us posarem això... Soc el que sí, perquè...
Ja volem.
LGTBI... Q+, n'hi ha molts, així que començant per CL i llavors ja anem sumant.
I anem fent, repassant l'abecedari. Hi ha més passis previstos de curtmetratge i clar, evidentment, jo vull saber si aviat el podrem veure a IB3 Televisió.
O això ho tindràs que parlar amb els teus jefes. aviat no sé, però sí, evidentment s'emetrà a IB3, és un dels contractes, és una de les clàusules del contracte de coproducció, evidentment. I sí, esperant que estiguem en emissió, no sé dir-te dates, però evidentment primer té que fer tot el recorregut per festivals i no és que hi hagi cap altra data programada perquè hi ha que dir, això que no se sortirà ningú, però el curtmetratge es va acabar de muntar aquest dimarts.
Sí, sí, fa
dimarts passat es va acabar, el que dius tancar-lo, atalonatge, títols de crèdit, etc., aquest dimarts. Però sí que hi haurà, sí que ja ha parlat, sobretot amb totes les administracions que han col·laborat, el Consell d'Eivissa, ajuntaments, etc., de fer passes també amb una funció educativa.
Sí.
És a dir, per a l'ús d'institut, perquè no és que fos la nostra vocació, nosaltres no presentem aquest curtmetratge volent alliçonar ningú ni dir com s'han de fer les coses, però bueno, si hi ha algú que considera que això pot servir també per ajudar, pues nosaltres encantats. La veritat és que sí, qualsevol, jo crec que tot és art, pot servir per algú d'alguna manera o es tracta de moure les coses a la gent. Entonces, sí que estan previst que es faran aquest tipus de projeccions i bueno, anirem informant de més coses que segur que s'han
fet. Hi ha festival, ja tenim algun festival, algun,
ah, bueno, sí, és veritat, sí.
Algun, bueno, dins el Gay Pride d'Eivissa ja tenim diverses projeccions, són col·loquis, després a Mallorca també els ha interessat i bé, estem a l'espera d'anar quadrant i suposo que aniran sortint i sortint. I de, sortim molts.
Exacte, no us perdrem la pista. Moltíssimes gràcies, Javier Riera, Miguel Vingut, enhorabona per la feinada i també feu l'extensiva a la resta de l'equip. Gràcies.
Ho farem, gràcies.
Tot festival, com tota la vida, comença i arriba a un final. Però, com diu la protagonista d'Amigos hasta la muerte, a naltros també ens agraden els finals feliços. I a valtros? Jo espero que també. Per això, avui volem acabar parlant de la gala de clausura d'Ibicine i acabar amb un somriure, també. Per una banda, ara ens acompanya en David Mataró, que és el guionista de les gales d'Ibicine. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si el primer dia, de fet, vam parlar amb la presentadora de la gala inaugural, amb Neva Soriano, avui, evidentment, també havíem de parlar amb na Meridiano, que s'encarregarà de posar la cirereta a la sisena edició d'Ibicine. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàu? Molts de nervis o què?
No, todavía.
No encara, eh? I tu?
Jo no, jo nervis no, els nervis els passa ella, jo... Això estic ja a cabina fet, no? I ja està fet, sí.
David, ens pots explicar com és la teva tasca? Com prepares el guió d'una gala com les d'Ibicine?
Bé, en passant, la Helger i el seu equip em passa l'escaleta, fem una estructura, veiem si funciona, si no funciona, li donem veu als personatges i depenent de qui hagi de parlar, pues a l'Eva Soriano pues, li vaig veure algun monòleg, a la Meridiano pues, he vist el podcast que fa i els vídeos que fa de cinema, que són molt guais, i intentar adaptar una mica el to. I després estar en contacte, te lo mando, després tenim una reunió per acabar de tancar-ho tot, i és així, bàsicament és intentar que hi hagi ritme, que vagi fluida, que no sigui una gala, boom. I la veritat és que fue bien, no? Va anar bé, la primera va tenir molt de ritme i molta actuació, va ser entretingut.
Meridiano, sí. Tu vas estar prenent nota de la gala inaugural.
Sí, por supuesto, para eso vine, para ver ahí a Eva Soriano y tomar nota en plan, Dios, luego me toca a mí.
Exacte, quina pressió, no?
Sí.
Bé, ho fareu superbé, segur. Quan comença la feina de preparar les gales d'Ibicine, David?
Jo em va contactar farà un mes i mig, por ahí, em va dir, t'apetece i tal, i vaig dir, vinga, vam mirar dates, quadrava, i també me feia ganes ajudar la Helger, i a partir d'aquí, pues, a passar que una cosa tan viva com Ibicine, que està molt viu, molt viu, molt viu, és constant, és a dir, té que venir aquest, no viene, escribe esto para aquí, no viene, ara ve un altre, Vull dir, això va ser fins a l'últim dia.
És curiós, perquè has fet servir el mateix adjectiu que el primer dia en Eva Soriano, que deia que Ibicine és un ésser que està viu i que va canviant i creixent de manera orgànica, pràcticament.
Exacte, sí, ho és, i llavors, clar, t'has d'adaptar. Jo porto l'ordinador i espera't, perquè tenim la clausura bastant tancada, però que potser demà ens diuen, bé, pum. De fet, encara hi ha coses que hem de parlar avui amb la Meridiano, de que potser això cau, o esto se mueve, o tal.
Però i tu treballes, per exemple, amb Neva Soriano, amb Neva Meridiano, o només una miqueta abans d'aquelles ja presentin?
Bueno, contactat, avui sí, farem una mena de lectura, ens hem anat enviant whatsapps, missatges, lete esto, el tono, i delimitem una mica per on va. Perquè ella té un to, la Meridiano té un to molt divertit quan recomana pel·lícules i parla de pel·lícules, que no sé si l'heu vist, però ho hauríeu de veure, perquè està molt guai.
Gràcies.
I llavors, clar, el que vam dir els dos, vam dir, intentem convèncer la Helger de que sigui Meridiano, que no sigui algú que, hola, buenas noches, bienvenidos, no, que, claro, que tingui el to perquè estarà més còmode, i amb això hem fet feina.
I connecta més con la gente, no?
Claro.
Home, clar.
Mi tono es bastante gamberro y creo que eso es lo que hace que conecte a lo mejor con la gente de redes sociales, que hablo de cine como si te lo contase una amiga que evidentemente sabe de cine, pero como si estuvieses hablando con tu colega.
Exacte, és curiós, perquè fas divulgació de cinema a través de les xarxes socials, que aparentment serien com dos mons antagònics, no? Com que les xarxes socials ens distrauen del cinema, veritat? Però es pot fer.
Sí, se puede hacer y lo estoy haciendo desde hace un año y estoy muy feliz porque nunca pensé que a alguien le interesaría el cine que me gusta y me llena, y para mí el cine es lo que me ha cambiado la vida y me lo sigue cambiando. Entonces me alegra que aunque sea un ratito haya gente que me escriba y me diga, he visto esta película que recomendaste ayer, me ha encantado, y eso de verdad me hace muy feliz. Es como, te he cambiado un ratito de tu vida.
Exactament, que estabas allá fent scroll, ¿no? A las xarxes, per dedicar l'atenció plena a veure una història. Tu com t'has preparat la gala de clausura, Meridiano?
Pues tomando nota en la gala de apertura y nada, hablando con David.
Amb en David.
Pobre Meridiano.
Por teléfono. Sí. Tenemos que prepararlo hoy un poquito también, ahora que estamos los dos juntos aquí, pero eso sobre todo se ha adaptado a mi tono. Entonces va a ser como si estuviese hablando en un vídeo mío, pero presentando una gala.
O sigui que et sents a gust, no? Amb el, sí, que tens per
davant. Utilizando palabras como de qué va la mandanga, esto.
Lo puse.
És a dir, que tu també has fet una tasca de preparació, de conèixer quina és la persona que llegirà el que escriu.
Sí, no de fet, la vaig estar mirant per Instagram i no només per mirar-li el to, sinó que vaig apuntar quatre pel·lis que no conocia i vaig flipar, vaig dir, hòstia, perquè fa recomanacions que són recomanacions que són curioses, eh? Hi ha un parell de vídeos, té molts, però hi ha vídeos que són molt xulos, perquè no és la típica, recomendo tal, no. O sigui, fa recomanacions que estan guai, estan buscades.
Que guai, gràcies, sí. I perdó.
No,
de hecho, estoy aquí por eso, porque Helger vio un vídeo mío de la serie The Bear, que me parece una de las mejores series que se han hecho en los últimos años, y además estoy muy orgullosa de ese vídeo, y lo vio y dijo, ¿quién es esta chica? Lo compartió Lara Palmer, que también es colaboradora aquí de Ibicine, y dijo, preséntamela, quiero que esté en Ibicine. Y fue como, wow, que la suerte te pille trabajando siempre.
Qué guay. Pues sí, ay, es verdad, ¿eh? Vull dir, no es per cada bé, porque aparte no nos graban. Vull dir, es verdad. De hecho, esta tarde te preguntaré un par de pelis más, porque, y mira que yo me dedico, ¿eh? Pero sí. La tía busca com elements que dius, hòstia, no m'havia... Esta peli, la passé i no... I ella em diu, no, mira,
torna
esta. Torna aquesta. Torna això és
enrere
guai.
Que...
I això és guai.
I com és tu proceso para investigar i llegar a estas series que igual no estan tan en el mainstream, no?
Pues consumiendo muchísimo contenido todo el rato. Yo veo 5 películas a la semana, estoy todo el rato intentando estar como al día de las series nuevas y voy al cine 3-4 veces por semana también. O sea que, pues eso, consumiendo muchísimo. Hay veces que te satura y todo, en plan, pero claro, tienes que estar a la última para ver que ha salido nuevo y ir corriendo a hablar de ello.
Exacto, exactamente. En aquests dies que heu estat fent feina i ara que comentava ella la seva tasca trobant aquestes coses, clar, al cap i a la fi és una feina, vull dir, són moltes hores de feina, d'estar allà al dia. Ella ens ha explicat com va començar la seva aventura amb Ibicine, va ser la Helger que la va veure aquí com a pràcticament una headhunter, no? Mm-hmm. En el teu cas, David, com va començar el teu vincle amb Vivicine?
Doncs va començar participant. Vaig guanyar un premi l'any passat amb un curt que vaig presentar i ja ens coneixíem amb la Helger d'abans, de la indústria, de moure'ns per món. I bé, va veure un curt que n'hem parlat abans i em va dir: quiero el corto en Vivicine. I vaig dir: jo no lo llevo, ho porto una distribuïdora. Va arribar el curt, el vam passar i ens vam fer col·legues, i aquest any em va trucar i em diu: sí que al final el guió no és meu, és de Helger, és de l'equip, ho fan tots, no? És la Meridiana, o sigui, no és que jo sigui el guionista, no, jo al final dono una mà a nivell d'estructura, a nivell de pues, posar línies, pues, esto es muy largo, esto es més curt, més llarg, però al final és una feina de tots, o sigui, a mi la Helger m'ho ha donat ella, i era alliberar una mica la Helger de tota la feina d'escriptura i després també del dia de la gala, pues, que ella pugui gaudir i estar més present a la gala i que hi hagi algú a cabina que estigui portant una mica això, que és el que farem demà i ho vam fer dissabte.
Heu seguit aquesta edició d'Ivicine, totes les pel·lícules, curtmetratges que s'han projectat, Meridiano?
Sí, el 90%, no he vist el 100%, he vist el 90%. Yo le dije a Helger exclusivamente, me hace mucha ilusión poder verlo en primicia y saber de lo que voy a hablar o de, no sé, de lo que voy a estar rodeada.
¿Y qué tal?
Buah, me ha alucinado, hay muchísimo talento, ¿no? No esperaba ver como tanto talentazo, tantas caras conocidas, no sé, me sentía muy... Para mí, de verdad, era como un sueño porque digo, esto es lo que hacen los críticos de cine, ¿no? En plan, están ahí en su casa, visionan las películas antes que nadie y están ahí tomando nota.
Pues lo que tú haces, tú eres crítica de cine también.
Sí, algo de eso.
No, claro, o sea, lo es, pasa que al que fa la Meridiano es... fa crítica del cine sin el ego del crítico de cine, ¿sabes? Vull dir, és... jo te cuento esto porque me ha hecho sentir esto, míralo porque esto y mola esto. Y arriba molt més directa, mucho menos pedorro y molt més efectiu.
Efectivament, en el fons és això, és comunicar, fer la teva crítica, però en un entorn on tradicionalment aquesta imatge que tenim del crític, en fi, tots la tenim al cap, no és exacte.
En tenim un al cap, almenys, no? Tothom té el mateix.
Correcte, no seria això, però... Exacte, però al cap i a la fi és el que fas, no? Apropar potser a generacions que el cinema ja no el tenen tant per la mà, no? Doncs fer això, no? Aquesta tasca d'apropar el cinema a altres generacions,
sí,
i a altres públics.
A altres generacions, no? Que a lo mejor no se meten en IMDb a leer una crítica o en Letterboxd o... y dices, ostras, voy a verla. Hay gente que me ha escrito en plan, si tú me dices que está guay, voy a ir a verla al cine. Y es como, wow, gracias. Es súper emocionante, de verdad.
Ya está, con visió completa, ¿no? David, ¿y tú has seguit aquesta edició de Vivicine?
Sí, passa que estava escrivint el guió, estava una mica més liat.
Paral·lelament,
però
no?
Paral·lelament, sí.
I què tal? Com has vist aquesta edició?
Bé, bueno, és el que dèiem. És a dir, a part que està viu, està creixent. Llavors, el que es necessita és més suport. És a dir... el gran que és el festival necessita suports del mateix tamany perquè si no algú no està equilibrat i crec que el que dona Ivicine a Eivissa portant les cares que porta, els treballs que porta, el nivell de curs, el nivell de pel·lis, el nivell de poder fer taules rodones amb gent de la indústria, clar, tot això queda molt guai però l'esforç que suposa doncs és titànic i llavors hem de, entre tots, si volem que hi hagi una setena edició, doncs hem d'arrimar-ho un bru tots. Llavors, és el que veig, que és una cosa que no s'hauria de perdre, no? Que hauria de seguir creixent perquè està creixent, i està creixent que crec que ja se nos va de les manos un poco de lo que està creixent. Llavors, hem de tenir manos perquè funcioni.
Exacte, i doncs res, aquí estarem per la setena edició. David Mataró, guionista de les Gales d'Ivicine, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts aquí a IB3 Ràdio.
A vosaltres.
I Meridiano, presentadora de la gala de clausura de la sisena edició d'Ivicine. Un plaer i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I doncs fins aquí els 5 episodis d'Ivicine, Illa de Cinema. Vull aprofitar per agrair a en Carlos Bosch i a en Pablo Morganti a l'assistència tècnica i també a en Pablo Morganti en l'edició i muntatge d'aquests 5 episodis. I com dirien els Yankees en acabar un rodatge, that's a wrap. I doncs aquí direm, això s'ha acabat.
IB3 Podcast. Un món de sons.